Baixada generalitzada de temperatures ha gebrat aquesta nit, com ja ens avançava Armando Álvarez, 5 sota 0 a Serós, 11 sota 0 a Baqueira i, a més, 1 grau i mig sota 0 a la ciutat de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i en parlem d'aquestes i altres informacions de Lleida, tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 12 de gener del 2022, hores d'ara amb 6 graus i mig a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, però com ja t'avançava, amb gebrades interessants aquesta nit, amb aquesta baixada de temperatures que ja ens havia anunciat el dimarts, ahir, el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Parlarem també de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dimecres i avui el que farem és conèixer una altra d'aquestes empreses de Lleida en la que hi ha tradició familiar. Parlarem ja d'una empresa de tercera generació. Això vol dir que ja qui ho va muntar tot això va ser els padrins, després pares i ara nets, per entendre'ns, que això és estrany. Marxarem a Mecanocam avui. I també escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que parlem d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general amb cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes, menys al Pirineu, on no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes d'11 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Balaguer i a Tàrrega, de 10 també a Lleida capital i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem alguns bancs de boira matinals a les comarques del sud, quedant després cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures diurnes, demà baixaran lleugerament a les comarques del sud i pujaran lleugerament al nord, amb unes màximes que rondaran els 12 graus a la Seu d'Urgell, els 9 a Balaguer i a Tàrrega, els 7 a Lleida capital i, finalment, els 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, busquem l'actualitat informativa.
Lleida. Estàs informat.
Per cert, que si ets usuari de la línia Balaguer, la Pobla de Segur, t'explico que els propers dies 15 i 16 de gener el ferrocarril s'oferirà aquest trajecte amb servei d'autobús per tasques de manteniment. Els horaris seran els mateixos i entre les estacions de Lleida i la capital de la Noguera es mantindrà el servei de tren. Recorda, el dia 15 i dia 16 d'aquest mes de gener, dissabte i diumenge, si ets usuari de Balaguer a la Pobla de Segur, Ferrocarrils t'oferirà servei d'autobús amb els mateixos horaris. I ha estat la Policia Nacional s'ha apoderat de la partida de fàrmacs psicotròpics més gran localitzada a Espanya, 200.000 pastilles, en una operació en la qual ha detingut els 8 membres d'una xarxa internacional. El CAP a Lleida. Traficaven amb aquests medicaments per a l'elaboració al Marroc de carcubi o droga dels pobres. Segons recorda la Direcció General de la Policia en una nota, el carcubi és el nom en què es coneix a una substància estupefaent que s'elabora barrejant psicotròpics amb haixís, alcohol o goma d'enganxar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que surt d'aquí, el que pot arribar a sortir, i que a sobre hagués de pagar per això, a saber el que t'acaba fent. En fi, que el CAP l'han detingut a Lleida. I ull, perquè encara segueix cuejant el tema de la loteria de Nadal, perquè ja sabeu que els nens de Sant Ildefons doncs, van traient boles amb números, els canten i els associen amb una altra bola de premis. L'error humà o el factor humà fa que alguna vegada algun nen de Sant Ildefonso doncs, canti en veu un número que no s'ajusta exactament a la bola que ha tret. Perquè això ens pot passar a tots. O sigui, traus la bola, jo què sé, i posa el 11.117. I el nen, doncs, pel que sigui, veu allí, en lloc d'un 7-1-1, doncs, l'11.111, i és el que canta. Loterías y Apuestas del Estado sempre diu que els premis són els que figuren als alambres, per entendre'ns. Per tant, s'ha de revisar després o comprovar el nostre número amb els dels alambres, no amb el que es canta. Però, clar, si tu resulta que el teu número te'l saps, estàs escoltant la retransmissió i canten el teu número, doncs escolta, allò va a missa, per entendre'ns. I això és el que li ha passat a una empresa de Viladecans que va adquirir 74 dècims de loteria de Nadal a l'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort per repartir entre els seus empleats. El número és el 29.281. El dia del sorteig, els nens de Sant Ildefons van cantar aquest número, però després els propietaris dels dècims han comprovat que no ha estat premiat. En total pensaven que havien guanyat 7.400 euros, és a dir, 100 euros per dècim. Havien anat a cobrar a l'administració, però els hi diuen que no està premiat. La portaveu de l'empresa ha dit que ha explicat els fets a La Bruixa d'Or, de Sort, i que han fet arribar la reclamació a Loteries i Apostes de l'Estat i que no descarta portar el cas als jutjats. De totes maneres, no crec que tingui cap més recorregut. Ara, això sí, és veritat, si et saps el número i l'escoltes, doncs pràcticament ja te'ls has gastat els diners abans de cobrar-los, oi? Doncs no, t'has d'esperar i comprovar-ho, perquè si no ens podem trobar amb casos com aquests. Va, canviem de tema. Obrim la plana local, política local, perquè el grup del PSC a l'Ajuntament de Lleida ha traslladat al Comú de Lleida la disposició dels socialistes per entomar el repte de la moció de censura al govern de la Paeria, plantejant una alternativa a l'alcaldia de Miquel Pueyo amb un govern del PSC i Comú. Des del grup municipal del Comú han exposat als representants del PSC les contradiccions i dificultats d'aquesta opció, ja que suposa posar d'acord a actors amb uns models de ciutat i de gestió pública molt allunyats. De totes maneres, el Comú traslladarà la proposta del PSC als seus òrgans de decisió per valorar-la i donar resposta al grup socialista en una nova reunió pendent de concretar. Per la seva part, ahir va estar amb nosaltres Xavier Palau, del Partit Popular, i el grup del PP a l'Ajuntament de Lleida insta la resta de grups i regidors no adscrits de l'oposició a consensuar un candidat a l'alcaldia, un nou govern i el pressupost municipal per al 2022 perquè pugui prosperar una moció de censura contra l'actual alcalde del Republicà, Miquel Pueyo. Els populars proposen cercar aquest acord sense vetar a ningú i posant Lleida per davant de tot.
Només des de la generositat i sense vetar ningú podrà fer-se efectiu aquest canvi imprescindible a Lleida. I en aquest sentit, nosaltres, el grup municipal popular, estem disposats a posar-hi de la nostra part. Volem contribuir-hi amb el compromís de formar part d'un nou govern, perquè només des de dintre podrem vetllar pel compliment dels acords programàtics d'una possible moció.
El PP considera insostenible la situació política de la ciutat i ho atribueix a la manca de projecte i lideratge i a la decadència i el desgovern per part d'Esquerra i Junts per Cat. Bueno, veurem com va evolucionant tot plegat. Obrim la crònica de coronavirus, la sanitària, la mèdica, per entendre'ns. Ull, perquè ens hem de moderar, segons quines coses. Passa poc, però passa. T'explico. Sarah Beam és una nord-americana de 41 anys. Ha estat arrestada per les autoritats policials després que traslladés el seu fill de 13 al maleter del seu cotxe després de donar el nen positiu en Covid-19. El motiu d'aquesta actuació va ser la por d'encomanar-se del virus. Ull. De veritat, una bona mascareta i ben col·locada, i si vas en cotxe, doncs obriu les finestres, si has de fer un trajecte, que corri l'aire i portar una bona mascareta, però res de tancar la gent al maleter. I mira, és per posar-li una mica de somriure al dia, perquè les xifres són tremendes, eh? Les xifres són altíssimes. Abans de tot, et parlo de com anem amb vacunacions. I és que, després de pràcticament un any de vacunació, tenim unes 329.000 persones de les regions sanitàries de Lleida i del Pirineu, és a dir, tota la província de Lleida, amb la pauta completa, dos dosis. Això és gairebé el 75% de la població. I el 78,3% compta almenys amb la primera dosi, que això són 344.000 lleidatans, segons les dades del Departament de Salut. El total de població és de 439.950 ciutadans, per la qual cosa hi ha 95.900 lleidatans que encara no s'han posat ni tan sols la primera punxada, dels quals, i ara ull amb aquesta xifra, més de 20.300 ciutadans tenen més de 40 anys. O sigui, hi ha més de 20.000 persones de més de 40 anys que encara no s'han vacunat a la província de Lleida. A tot això, ahir teníem xifra rècord, i avui, déu-n'hi-do, a la província de Lleida s'han registrat 1.928 nous contagis de Covid-19. És la segona xifra més alta, només superada per la d'ahir, que va ser de 2.041 casos. És a dir, pràcticament 4.000 casos en dos dies a la província de Lleida. A més, també ahir es van anunciar 12 noves morts i una més avui. La xifra de defuncions a la província de Lleida puja a 934 des de l'inici de la crisi sanitària. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha 120 ingressats a tota la província, 4 més que ahir, però el nombre de malalts crítics a les UCI es manté igual que el d'ahir a 22. És per buscar-li la part positiva. En fi, aquesta és l'actualitat. Fem una pausa ràpida i marxem cap a conèixer una empresa de Lleida.
Ara toca gaudir d'una bona calçotada. A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, tenim els millors calçots del nostre hort. Vine a fer una calçotada a la nostra terrassa a l'aire lliure, cuinats a les nostres grans brases. La millor qualitat a bon preu. Aquest any, calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13. Més informació al 938 64 30 40 i a cansidro.com. I si vens de part de Cope, cava de regal.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
L'entrevista d'avui també em fa força il·lusió. Ja saps que fa unes setmanes hem estat coneixent empreses de Lleida, però que tenen una tradició familiar al darrere i que moltes d'elles estan a la segona, tercera o quarta generació. Avui és el mateix cas. Estem parlant d'una tercera generació, d'una empresa que va néixer a Lleida l'any 1958, El seu fundador es deia Joan Gomà Utgés i avui parlem amb la Eva Gomà, que és la neta, és la tercera generació. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, estem parlant de Mecanocamp, que, escolta, ara jo ho sabia, però no ho tenia present, Eva, però vosaltres estàveu a prop de la nostra ràdio, realment, als inicis.
Pues sí.
Al carrer Manuel de Palacio.
Sí, sí, érem veïns, és veritat, vam estar molts anys allí, fins que l'any 2003 ens vam canviar per qüestions d'espai, d'aparcament i de que l'empresa anava creixent al polígon La Creu del Batlle. Per aquells que no sàpiguen on és, el nom no és molt conegut, és el polígon que hi ha sortint de Lleida en direcció al Carràs, que estem al costat d'empreses molt, molt importants com Uala i Toyota.
Mm-hmm. Sí, sí, no, a més, sortint de Lleida jo crec que no passen ni dos minuts, eh? Després del Palermo, per entendre'ns, puges
sí.
I baixes i és aquell de la dreta, vull dir que és
exacte,
que
sí.
És allí mateix, allí esteu. Des del 2003 esteu aquí instal·lats.
Sí, 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 ja fa 19 anys i vam apostar per aquest polígon, en aquell moment era el més a prop que estàvem de Lleida i estem molt contents d'estar aquí perquè tenim 3.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes, el que és exposició, el que és magatzem i també una part molt important que és el servei postventa. Tenim un taller amb tècnics especialitzats, que això és lo que una de les parts que ens diferencia.
Clar. Escolta, Eva, tu recordes quan va començar el negoci, quan tu eres petita, si passaves moltes hores i anaves molts dies a ajudar o no?
Sí, jo anava a ajudar perquè volia, tenia ganes de sentir-me útil, aportar coses a l'empresa i alhora aprendre i observar i mirar a veure a què ens dedicàvem. I també una part molt important era quan jo visitava les fires que fèiem i allí es veia tota l'exposició de maquinària i allí podies veure la tipologia de client, les converses, les preguntes. És molt interessant també la participació a fires.
Bueno, però aquí ja eres més gran, eh?
Bueno, també, no, perquè també ens agradava pues, pujar i baixar els tractorets.
Home, clar, i tant. Sí. És una atracció, això. Jo aquest record el tinc de la Fira de Sant Miquel.
Tots el tenim, sí.
Pujar i baixar el tractor i fer veure que condueixis, i escolta, no? Després, sí. Quan te toca treballar amb això, és una altra història, però...
I prem el claxon, tot això.
Sí. Curiosa. I escolta, tu et vas sentir atreta ja, però, clar, suposo que vas creixent amb aquest mundillo i a poc a poc, doncs, t'hi vas posant.
Sí, llavors jo vaig estudiar, soc llicenciada en Economia i vaig decidir de dedicar-me a l'empresa familiar.
Clar.
I dintre d'aquest món, pues, bueno, clar, a Lleida són moltes empreses familiars, el teixit nacional també, i llavors això és una de les coses que vaig tenir en compte, em va treure estar aquí, i l'empresa la portem el meu germà i jo, i bueno, penso que ha sigut una bona aposta mantenir la continuïtat de l'empresa.
Escolta, en algun moment has coincidit amb el teu padrí treballant a la mateixa empresa o no?
No, això no va ser.
I amb els pares?
Amb el pare sí, amb el meu pare.
I què tal això de treballar en família?
Sí, bé, va ser un any de transició que jo vaig poder aprendre molt, i bueno, no em va suposar cap enrenou, i jo crec que va ser molt positiu. De fet, ell encara ara ens ve a visitar i ens aconsella quan hi ha decisions importants. Sí,
molt
sí,
bé,
es troba en falta quan no tens aquesta figura també de consell.
Oh, evidentment. Estem parlant amb la Eva Gomàes, copropietària i tercera generació de Mecanocam, que segur que ho heu escoltat més d'una vegada. Eva, escolta, de manera així ràpida, després ja entrarem a fons, però Mecanocam, bàsicament, a què us dediqueu?
A veure, nosaltres ens dediquem, seria venda de petita maquinària agrícola, maquinària jardineria i altres maquinàries especialitzades. Maquinària per la mobilitat de les persones grans o persones que no tinguin dificultats de caminar, també, com siguin coses una mica diferents, refereixo...
Es puja escales, eh?
Puja escales i venda d'aquestes vehicles que veieu per les ceres circulant per Lleida, que són com unes scooters, que en diuen,
sí.
O cadira de rodes amb quatre rodes, vamos.
Un motor.
Sí, motoritzat, tot això, sempre per afavorir la mobilitat i fer fàcil les tasques, tant sigui a nivell d'agricultura, a nivell de jardineria, per facilitar tot el que és aquest tipus d'activitats, que són dures, convertir-les en més suaus i més accessibles.
Us dono la plana web mecanocam.es, és així de fàcil, eh? Mecanocam.es.
Sí,
allí
sí.
Trobareu tota la informació. Ja ho heu complert els 50 anys. Bueno, ja fa uns dies que heu complert els 50 anys.
Sí, ja 60,
anys. El 60, això volia dir, el 60, i anem en canvi del 65. L'any vinent, el 2023, serà el 65. Per tant, ja comença a ser xifres interessants. Recordo que això és empresa familiar, és tercera generació. Eva, vosaltres formeu part, com dèieu al principi, d'aquestes associacions d'empresa familiar, no?, de Lleida i a nivell nacional, també.
Exacte, sí. Hi ha una associació nacional d'empreses familiars i aquí Lleida es va formar fa 20 anys. Per cert, aquest any celebrarem el 20è aniversari de l'empresa familiar de Lleida. Som l'associació d'empresa familiar i jo estic a la junta també d'aquesta associació, i llavors celebrarem el 3 de febrer, si la pandèmia ho permet.
Sí.
Tenim ja un acte organitzat a la llotja i pensem fer molta difusió i que vingui molta gent dels que hem convidat, i, però tot es veurà a veure si es pot fer.
Clar. Eva, vosaltres inicialment, al principi, doncs, tocàveu el que és maquinària agrícola gran. Ara ja ens explicaves que us havíeu ja enfocat el que és maquinària agrícola, però de petita, d'ús individual. Aquí podem trobar, escolta, hasta la persona que té, jo què sé, 10 o 12 oliveres i necessita maquinària, doncs, per fer caure les olives o el que sigui, vosaltres ho teniu. La persona que té un jardinet molt petit i necessita, jo què sé, un bufador de fulles o unes estris per podar, ho teniu. El que té el jardí una mica més gran, també ho teniu.
També. Professionals, particulars, sí.
Tema de rec, tema de tallar, tema de neteja, vull dir neteja, vull dir bufador, sí, o aspiradores de jardí, tot això també és el que toqueu, eh?
Sí, com que el tipus de client és molt diferent, tant és particular com professional, com puguin ser, doncs, municipalitats, aleshores fa que això, que la maquinària sigui des del model més petit al més especial, al més gran, al més complet.
La vostra gràcia o el punt distintiu, i és una cosa que en ple segle XXI i en plena voràgine d'internet i de buscar només preu a través de planes web, vingui d'on vingui la màquina, de Xina, d'Austràlia o de l'altra punta del món, ens és igual, vosaltres oferiu un punt diferencial que és l'atenció personalitzada abans i després de la venda.
Sí, ho dius bé, Ricard. Sí que tenim internet aquí a tocar, però nosaltres intentem transmetre aquest assessorament, aquesta venda personalitzada, que nosaltres puguem aconsellar segons el que la persona, el que et diu, que necessite, i nosaltres oferir-li coses que ell té amb una idea i potser nosaltres li expliquem una altra i pugui marxar amb una altra. Clar. Ja et dic, ara, per exemple, pues, està apareixent molts models amb bateria. Mm. La bateria està a tot arreu, als cotxes, a les motos, a tot arreu. Però ara també els tallagespa, també les motosserres, també els bufadores, el robot tallagespa ja ve amb bateria. La benzina està quedant-se una mica apartada. No desapareixerà, però està entrant molt fort de tot el que és la maquinària en bateria.
Clar, si heu de fer ara una compra, doncs no costa res, us atenseu al polígon La Creu del Valle, aneu a Mecanocamp, i, escolta, que et tractaran perfectament, i la gràcia, el que ells volen és que els expliqueu la vostra situació, les vostres necessitats, i potser us assessoren i us diuen alguna cosa que no sabíeu, i llavors et dius, ei, carai, mira, escolta, aquesta gent en saben, clar, porten més de 60 anys al negoci, per tant, saben de què parlen. Fa uns anys vau entrar també al tema que ens explicaves al principi, que coneixem del salvascales, sí, per entendre'ns. Suposo que més d'una persona ho ha vist al costat d'una escala, una plataforma que de vegades està plegada, de vegades està oberta, on, en principi, puja una cadira de rodes o una persona amb mobilitat reduïda, i allò, doncs, fa com si diguéssim un ascensor, però a través de l'escala. Llocs on no pots o no vols muntar un ascensor, però has de salvar aquest desnivell. Amb persones, doncs, persones grans o persones que tinguin problemes per pujar escales. Això hi vau entrar en el negoci ja fa uns anys, però ja teniu una experiència més que dilatada.
Sí, exacte. Sí, sí. Això vam entrar en aquest sector una mica per accident, i vam veure que hi havia molta necessitat. Ens vam donar compte, pues, oferint-ho a les fires, parlant amb la gent, que Lleida capital potser no, perquè vivim més en blocs de pisos, però on hi hagi una casa, que hi hagi una entrada a baix i el pis a dalt, com pot ser a molts pobles de la província de Lleida, si no són a tots, clar que passa que la gent ens n'hem fet grans, clar, i llavors no podem accedir al pis de dalt que tenim la vivenda, i llavors alguns són escales estretes, i no hi cap a l'ascensor, com bé dius, i llavors ens vam veure que hi havia, pues, interès en aquest article, llavors ens vam especialitzar també en això. Els mateixos tècnics nostres són polivalents, tant poden reparar maquinària de la que t'he dit abans, com poden instal·lar o reparar o fer el manteniment d'aquest tipus de pujascales.
A més, això entenc que vosaltres us atenseu al lloc on s'ha d'instal·lar i assessoreu quina és la solució més adequada.
Es fa les medicions, si hi ha una zona recta, és una zona curva, i normalment si és un pis, dos pisos, màxim sí.
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, si teniu... No, ho dic perquè és un tema en el que, sí. Doncs ara, per exemple, la Eva i jo, doncs ara no tenim aquest problema, i potser no hi pensem, però escolta, al cap d'uns anys, com més lluny millor, però al cap d'uns anys igual, hòstia, escolta, pujar escales, doncs ara, que bé que m'aniria tenir una solució, doncs ells la tenen, a Mecanocam. Els trobes a internet, mecanocam.es, estan al polígon La Creu del Batlle, que és a la sortida de Lleida per la carretera de Saragossa, de seguida, després del restaurant Palermo, per entendre'ns. Pugeu, baixeu i en aquella rotonda ja tireu a la dreta i allí està tot aquest complex, entre els quals hi ha Mecanocam. I si no, mecanocam.es, que trobareu també el telèfon perquè pugui trucar i fer aquest primer contacte. Hem estat parlant amb la Eva Gomà, que és copropietària i que és ja tercera generació de Mecanocam. Recordeu, una empresa fundada pel Joan Gomà Ugès l'any 1958, i que de moment la tenim a Lleida, amb més de 3.000 metres quadrats d'exposició i amb una pila de professionals que t'assessoraran en tot el tema de la maquinària agrícola petita, d'ús individual, de tema de jardineria i també de salvascales. Eva Gomà, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu.
Igualment, Ricard.
I gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que anem directes cap a la una de la tarda, ja sabeu que a la meitat de la setmana això vol dir que tenim el Cosme García i que escoltarem aquesta entrevista a Cosme Polita. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Aquí retrobant-me amb tu després d'unes festes merescudes.
Sí, però a distància. Estem a habitacions separades, ja t'ho dic.
No em parles d'aquest tema. Que,
no ho dic perquè la gent es pensa... Oh, mira aquests... No. Estem... No a distància, no. Amb habitacions separades.
Amb habitacions separades i amb un vidre d'aquells dobles, com si estiguéssim a la UBI. No?
Per aquí, de moment, no passa el virus. En fi, Cosme, primera entrevista Cosmopolita del 2022.
Sí, i per cert, los Reis es van portar bé amb tu.
Sí, sempre es porten bé.
Sí, ets amic dels Reis?
Sí.
Quin és el teu rei?
El Gaspar.
El meu, el Melcior.
Ah.
És el més gran, el més sort, el més ric. Sí. Però és que, a més, jo tinc...
Jo, el Gaspar, que el tinc de família, és el meu pare.
Ah, sí?
Imagina't si ho tinc bé.
Els Reis quants eren?
Els Reis eren tres. Ara diuen que són quatre, però eren tres.
Bueno, però és que havia el rei de veritat. En aquell moment el rei Herodes era qui manaves, per tant eren quatre.
Bueno, va. No entres en tema de Reis. Home, que...
Jo, de tota manera, quan era petit, me van dir que els Reis eren quatre. Melchor, Gaspar, fos saltar i se calló.
Això, per això t'ho deia.
Ja va caure el llevot una vegada, va caure del dromedari. Per cert, tinc influència amb el president dels Reis.
Ah?
Sí. Hi ha un president...
O sigui, hi ha president.
Sí, president.
President dels Reis.
Dels Reis, de tots els que han fet el personatge del rei, vius i difunts, hi ha un personatge que, més a més, és molt collista i que li agrada molt els caragols. Òscar Caverol, benvingut i bon migdia.
Molt bon dia, Cosme.
Felicitats,
Moltes gràcies, home.
Jo sé que et feia molta il·lusió. Per cert, tu devies de fer aquell personatge que et van encomanar del rei que li agrada al Ricard.
Pues sí, coincideix amb el Ricard, que el millor rei és el Gaspar, perquè tindré l'honor d'encarnar-lo, l'acabat el 2005, amb molt plaer i amb molta joia. Per tant, benvingut al club, Ricard.
Òscar, tu ets un lleidatà de socarrel, d'aquells que t'agraden molt les coses, que tens el teu propi caràcter i que has aconseguit moltes coses. Per exemple, com a vicepresident de la Federació de Coses de la Platja del Cargol, conjuntament amb aquesta casa vas muntar el Cargol Rock i altres moltes històries, no? Quina petjada vas deixar tu a la FECOI com a vicepresident? Què és el que tu creus que vas ficar i que ha quedat?
Home, no solament jo, jo aquí no sé si aporto de sorra i d'entusiasme, jo també amb la junta que hi havia llavors, que m'encapçava pel Xavi Pérez. Una de les coses que més em sentit orgullós va ser el Cargol Tour Pere, el vaixell insignia de presentació del que era la Pedra del Cargol, el Massa Pedra del Cargol, a l'exterior. Penso que pràcticament van fer presentacions a l'arreu de mitja Espanya, no? És de l'acte de l'exposició que més me'n sento orgullós. I sempre és una pena.
Són més propers, no? Són més propers,
sí,
no? Més,
sí.
Més humans.
Recordo que els vaig fer d'àudio amb autocar, doncs, m'he preparat, doncs, intentava fer una simbologia, una analogia entre la ciutat de Lleida i la ciutat que anem a visitar.
Sí, sí, no, era curiós, no?, perquè agafaves i després feies l'enquesta, agafaves, m'ho deies a mi què tal me semblava, anaves a Ferran Pedri, si anaves al Bometón i començaves a preguntar què tal, i al final feies conclusions, no? Saps cantar garrotins?
Ui, molt poc. A mi m'agrada molt la música i tal, però sóc un nefast intèrpret. Me vaig donar compte que la guitarra no és el meu.
Tinc en compte que ara et diré uns personatges que m'hauries de dir. Saps que hi ha tres expressions que el marquès de Pot especialment va ficar en marxa. Carrincló, xurrutero i palo santo. D'aquestes persones que ara et diré, si tu amb ells, Carrincló, xurrutero o palo santo. Antoni Siurana.
Ah, Carrincló.
Manel Oronic. No passa res, no passa res. Tu digues el que creguis.
Sí. Palo santo, sí, sí. No sabem bé què vol...
Palo santo vol dir que és una persona insípida, que és una persona d'aquelles que no entre a la juerga, que no entre tal i que, bueno...
I xurrutero?
Sí.
Xurrutero què vol dir?
No, xurrutero vol dir que tal, i el palo santo vol dir, bueno, allò de... No hay por dónde cogerlo.
No.
Mandar l'únic carrincló,
també, sí,
sí. Bueno, i si et dic un altre personatge, José Luis González Mínguez?
Vaig tindre el paell de conèixer molt poc. Però jo diria que el poc que el vaig conèixer, cap excepció d'aquestes seria la bona. Jo crec que era un nomenat de Lleida.
Xavi Pérez.
Un altre menot.
Manolo Calpe.
Home, aquest és el menot per antonomàcia de Lleida.
Àngel Ros.
Ah, Carrincló, sí.
Miquel Puello.
Coste.
Jo tinc un amic que se diu no seas un bien queda, no seas un bien queda.
No,
tu digues el que penses.
No, perquè és una persona propera, és una encantadora en el discurs. Vull dir que Carrincló també. Sí, sí.
Albert Calpe.
Albert Calpe. El homenot júnior imagen y semejanza de son padre.
Óscar Caberol.
Ah, no. Un tío que intente ser correspondida dentro de su apodo, que mal es. Se acaba.
Cosme García.
Hombre, Cosme García es la brodillera.
Quin barri està situat, en quin barri està situat el carrer Manel Carrasco i Formiguera?
Manel Carrasco i Formiguera. Jo diria que Pardines, pot ser?
No. Vinga, te deixo una altra possibilitat, va. Més cap a la dreta, més cap a la dreta. Més cap a la dreta.
Ah, a Malàfia, potser.
A la Bordeta.
A la Bordeta, va bé.
Abans de les dependències municipals, la Casa dels Gegants què era?
La Casa dels Gegants va ser, primer, històricament, el Casal de Joventut Republicana, de Joventut Republicana de Lleida, i després va ser durant molt temps una caserna de la Guàrdia Civil.
Molt bé, encertada. Llibres o música? O les dues coses?
Música.
I la música predilecta?
Vale, pop, rock.
Sí, però Beatles o Rollins?
Jo sempre he estat un estoniano.
I en aquest cas, si tingués ara que em digués si has fet la carta als Reis, què em diries?
Home, clar que la faig, com cada any.
Sí? I la tires o te la imagines?
Ha vingut anys que l'he tirat, i crec que estan imaginat.
I el musical que has vist predilecte, quin ha estat?
Home, l'últim musical que he vist, que realment el recomano molt, ha estat Bailando Bajo la Lluvia. Espectacular. El recomano molt, sí.
Un republicà...
Ara, escassament un mes i mig.
Un republicà podria fer el personatge de rei?
Jo mateix.
Els pastorets, tu què faries? De dimoni, de pastor o d'àngel?
De dimoni.
Te quedaria bé, no?
És clar.
Digue'm sis barris de la ciutat de Lleida. Ràpid, amb menys de 15 segons.
Mira, Balàfia, Pardinyers, la Bordeta, Campón, Escorxador, Templers i Horta de Lleida.
Bueno, Horta de Lleida és molt gran, eh? Són partides.
Ja està.
Que tu saps. Que voltes. A més, tens el Camarrenc...
Tinc clavada del Carrasco i Formiguera, que això m'ha passat. Bon dia, tant li pot passar, això.
Per cert, però per cert, tu ets d'aquells de Chamberlain o Camarlenc?
Jo era de Chamberlain. Chamberlain, perquè la Bel Durant sempre serà Chamberlain.
Chamberlain.
Les noves excepcions diuen que Chamberlain també és correcte.
Molt bé. I rei o reina, no?
No es pot anar en contra dels signes del temps, Cosme.
Ah, no, jo no dic res, que no, el que no podem fer tampoc és canviar la història. Saps cuinar?
Molt poc, sóc un desastre.
Sí?
Molt poc.
A la plet del cargol el que més disfrutes és quan fas el taller i feies. Quan els teus nens eren molt petits i tu eres una mica el monitor quan s'ho ficaves allà amb un cantó a los de la teua penya al resbalón.
Sí, bueno, jo la plet del cargol només em pot parlar bé. I tots els que hem fet, no fundadors, però crec que ja tenim una edat i que hem tingut la sort que els nostres fills, els nostres joves continuen a la nostra colla i que són els que continuen les colles perspectives, és una gran sort. I, temosament, hi ha hagut moltes coses que ens han perdut per no saber o no poder o no saber provar la clau aquella de poder encomanar els més petits l'esperit de la PEC i en plural i en singular del cada una de les coses.
Me quede un minut i mig. Armatges Dolors de la Sang o els Armatges Armats, que són l'agrupació dels Armats de Lleida? Quina agafaries?
Els Armatges Dolors.
Molt bé.
Sí, tinc amics.
Val, perfecte. No, jo sóc d'aquesta cofreria. Poesia o teatre?
Teatre.
Sarsuela o òpera?
Òpera.
Has tingut algun resbalón a la teua vida?
Sí, en tinc encara, eh? I escolta'm, espero tindre's, perquè això vol dir que ens equivoquem, estem vius.
I què jugues més, al bingo o a les màquines escurabutxaques? Perquè aquesta és la teua feina de controlador d'aquests jocs.
Ostres, sento... no, ni una cosa ni l'altra. Els bingos a nivell familiar, amb festes i treball.
Ho fas a casa, allò de jugar al bingo?
Sí, clar.
Te van regalar un bingo?
Bueno, avui en dia les nostres tecnologies ho connectes a la tele i a bingo.
Acabem. Òscar Cabelota m'ha agafat a Barcelona, però t'han sentit molt bé. Jo voldria que ara em fessis una pregunta compromesa. Me coneixes fa molts anys, eh?
Cosa, no voldria acabar sense dir dues coses abans de fer-te la pregunta compromesa. Dir-te que assumeixo el càrrec de president de l'associació amb molta il·lusió. És una representació molt important d'homenots i d'homenots de Lleida. Per tant, és una responsabilitat important, em fa molta il·lusió. L'únic que prometo és treball i donar molta visibilitat a l'associació i donar les gràcies, moltes gràcies a la Irene Infinit, als fundadors d'aquesta associació, als seus interessos presidents pel treball i la feina feta. Bon dia, fer-ho.
Jo vull recordar l'Enric Castells, especialment.
Sí, bueno, quan dic fundadors, és ell... és el Malaltre, és el Quim Mateu, és molt
sí, carinyo. El cap visible va ser sempre ell.
Saps què passa, Cosme? Que no vol desaprofitar l'oportunitat que ens doneu, que és un mitjà que sempre està molt proper al tema de llei, sobretot tu, i no volia desaprofitar l'ocasió. Bé, la meva pregunta és que veuré, pues, mira, com no, en la cavalgata de Reis, tu saps que la cavalgata de Reis hi ha dos elements emblemàtics que són en part de silici popular i que només surten per un protocol molt establert, que són
els gegants.
El marracollida emblemàtic, sí. I la parella de gegants, l'emperador romans, Marco Antonio i Cleopatra, que són, recordi, tu ja ho saps molt bé, la parella de gegants en actiu més antiga de Catalunya. És un patrimoni que tenim aquí a Lleida. Jo et faria elegir. Què preferis, el marraco o la parella de gegants?
Jo sóc dels gegants, o sigui, el marraco, no lo marraquito trans, perquè és lo marraco, que ningú s'equivoqui, ni ell ni ella. Llavors, doncs, jo em quedo amb els gegants, amb els 12 gegants, que és el grup escultòric. Avui has fet la pregunta tot al revés, eh? Mira, Ricard, avui me l'ha fet ella a mi. Que són 12 gegants, que comença la Viola, el Berenguer, el rei, la reina, el moro, la mo... Te us diria tots, perquè la meva vida també ha estat molt vinculada al món dels gegants. I t'agraeixo la pregunta. Per cert, l'únic que jo et demano és que, com a president dels Reis de Lleida, que us deixin ficar cullerada a l'organització de la cabalgada de Reis, perquè no ha de ser només l'Ajuntament de Lleida que ho organitza, ja que hi ha una entitat que es diuen els Reis de Lleida que permetin també una mica ficar cullerada.
Sí, és una de les indicacions que tenim, a part de que pensem que l'associació ja és de per si...
Que em tiren fora, Òscar, que no tenim més temps, que arriben les notícies. Gràcies, que vagi bé. Vinga, felicitats.
T'ha fet una compromesa, eh?
No, perquè... no, però veus, no hi respost si era el Marc Antoni o la Cleopatra. No hi respost. Has vist que jo... Això els nostres personatges també se'n van per la tarjeta. Ara, i si t'ho pregunto a tu?
No, a mi no m'ho preguntis perquè no m'ho has de preguntar.
Ah, no t'ho he de preguntar?
No, ara no m'ho has de preguntar.
Bueno, ja t'ho...
Bueno, Cosme, escolta, entrevista Cosmopolita feta la primera del 2022, que m'ha agradat molt, eh?
Sí.
I a més, a l'Òscar, jo en el seu moment...
Vas fer coses amb ella.
Sí, vam estar
treballant. La del Cargol.
Sí, sí, el tema de Cadena 100 i la música...
A mi em va agradar molt el que vam fer una vegada allà als Pagesos, allà al Royal, que eren més persones a baix que a l'escenari.
Bueno, perquè era l'inici, s'ha d'entendre que la gent li costa agafar...
Però aquests van anar bé perquè eren petit format quan se va fer al pavelló dels Camps Elisis.
No, que sí, que
era
sí.
Més complicat, no? Però jo penso
a
que...
A mi, on hi ha música, ja sabeu que m'encanta.
Bueno, però això eres el hombre coordinador també de 100, Cadena 100.
Cosme García, una abraçada.
Vale, adéu.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya gira la que se hizo ayer el ministro de Agricultura y Alimentación, que es realmente pues el que sabe de estas cosas, para desautorizar al titular de Consumo. Llamaba la atención que después de las incendiarias declaraciones de Alberto Garzón, Luis Planas estuviera callado. Bueno, pues ayer apareció y se dedicó a dar entrevistas en diferentes medios de comunicación para matizar las palabras de Garzón que tanto daño pueden hacer al sector de la carne en nuestro país.
Lo que pasa es que yo creo que al menos deberá admitirse que las expresiones que ha utilizado han sido muy confusas, ¿no? Y a mí me ha preocupado mucho, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Una, que se haya confundido pues el concepto de esa ganadería intensiva con el tema de las macrogranjas, no tiene nada que ver. Y después también el hecho de que se haya puesto en duda la calidad de nuestros productos de cara a la exportación. A mí esto me preocupa mucho.
Esto es lo que decía anoche Planas en el Cascabel de 13, convertido en bombero e intentando apagar los fuegos originados por Garzón después de que este pusiera a caldo la carne de las macrogranjas españolas en un periódico inglés.
Toda esta polémica sobre la ganadería intensiva y la ganadería extensiva.
Claro,
se ignora que más del 80% de la carne que consumimos es intensiva, que no necesariamente se produce en grandes establos y de forma industrial, ni tampoco necesariamente la calidad es inferior.
Pues el ministro de Agricultura y Alimentación defendió la ganadería intensiva y todos los controles de calidad, que por cierto son muchos, que se realizan en nuestro país, pero también en Bruselas y que hacen además todos los países de fuera de la Unión Europea que importan nuestros productos cárnicos. China, Francia, Reino Unido, Japón o Portugal son nuestros principales clientes. Pero además de Planas, a esta polémica de Garzón y la carne se ha referido también en las últimas horas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y lo ha hecho en tono de guasa, que a Nadia Calviño, que estaba justo a su lado, parece que no le ha molestado, todo lo contrario.
Lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y yo, para que pueda pedir, como hacemos todos los demás, pues que se quite el San Benito de encima.
El propio tono del presidente García Page es el adecuado para ir ya encauzando toda esta cuestión.
Pues todo este asunto ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición, donde Podemos ha salido en tromba a defender a su ministro. Dicen que desde el Partido Popular y Vox han montado un bulo en torno a las palabras de Alberto Garzón y critican además al Partido Socialista por participar de ello. Además, tachan también de desleal al presidente Pedro Sánchez por no dar la cara por su ministro de Consumo. Qué buen rollito hay en el gobierno, ¿eh? Pero como todo en política es estrategia, pues al final esta polémica la están aprovechando los dos socios de coalición para marcar distancias el uno del otro. En un mes hay elecciones en Castilla y León y mostrar lo diferentes que son es lo que más les conviene precisamente de cara a esos comicios. Es miércoles 12 de enero, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina por dónde vamos, Pilar, por ejemplo, contando que mañana sube el precio de la luz a 215 euros el megavatio hora. Hoy lo pagamos a 206 euros. Casi triplicamos hoy lo que marcó hace un año en plena ola de frío y tras el paso de la tormenta Filomena. El precio máximo para este miércoles se registrará entre las 7 y las 8 de la noche con 261 euros y 38 céntimos. El precio de la vivienda en 2021 aumentó un 6,6% en España respecto a los datos de antes de la pandemia, según un estudio que ha realizado CaixaBank. Este incremento se debió a la falta de oferta. Los expertos no prevén una tendencia alcista que deba inquietar y descartan que España vuelva a sumergirse en una situación de burbuja inmobiliaria. Para 2022 se prevé un año estable en el mercado de la compraventa de vivienda. 8 provincias y las ciudades autónomas están hoy en aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas mínimas. Llega el frío. Las olas podrán alcanzar hasta 7 metros de altura en Gerona, el Estrecho, Granada, Málaga y Ceuta y Melilla. La alerta por bajas temperaturas se centra sobre todo en el Pirineo Ostense, en el Pirineo Gerundés y de Lérida y también en el Valle de Arán. Y en la Audiencia General en el Vaticano, el Papa ha recordado hoy especialmente a quienes están sin trabajo y se encuentran desesperados, así como a los que lo han perdido por la pandemia y desean quitarse la vida. También ha denunciado Francisco que haya tanto trabajo en negro y con sueldos de contrabando de quienes no pueden contar después con una pensión. Y hoy se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebrará el próximo domingo y que recaudó 2 millones de euros en 2021 para acompañar a más de 300.000 niños en 34 países. Una jornada que apoya el trabajo de los misioneros en favor de la infancia con proyectos de educación, salud y evangelización en los territorios de misión. Y una cosa más, el obispo auxiliar de Madrid, Santos Montoya, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Con 55 años y licenciado en Ciencias Químicas y Teología Dogmática, fue rector del Seminario Menor de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En las próximas horas se debe conocer ya qué va a pasar con Djokovic,
sí,
¿no? Si puede jugar o no el Abierto de Australia.
A las 5 de la madrugada, Pilar, hora española, se va a celebrar el sorteo del torneo. Para entonces se espera haber conocido ya si Novak Djokovic puede o no jugar el torneo. En las últimas horas, el serbio ha reconocido algunos errores en su comportamiento. Ángel García.
Sí, mientras el ministro de Inmigración sigue retrasando la decisión, dice que para analizar nueva documentación del viaje de Djokovic que han aportado sus abogados, por fin ha hablado Novak Djokovic. Y ojo, reconoce que no se aisló siendo positivo y pide perdón por un error humano y no deliberado de su agente al rellenar su visado, en esto de que puso que solo había estado en Serbia y no añadió que había estado en España. Djokovic dice que fue a la Estrella Roja Barcelona de baloncesto de la Euroliga el 14 de diciembre. Como hubo positivos, se hizo antígenos y PCR el 16. No supo nada de que había dado positivo durante todo el 17, más de 24 horas, curioso. Y como no tenía síntomas, fue a ese acto con niños y a esa visita al hospital después de hacerse otro antígeno que dio negativo. Y el 18, aunque ya sabía que era positivo, hizo la entrevista con el periódico L'Equipe sin avisarles a los periodistas de que estaba contagiado porque no quería decepcionar al periodista. Pero luego reconoce que cometió un error de juicio y acepta que debió posponerlo. Y por cierto, la primera ministra de Serbia ha dicho en la BBC que si Djokovic salió sabiendo que era positivo, es una clara ruptura de las leyes serbias y se castiga con hasta 3 años de cárcel.
En fútbol, esta tarde a las 8 en Riad, en Arabia Saudí, se va a disputar la primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona, desde las 7:30. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. Y esta mañana se ha despedido Álvaro Cervera del Cádiz y a la 1:30 está previsto que sea presentado Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja en companyia del migdia de COPE Lleida, pràcticament 8 minuts per sobre de la 1, amb 7 graus a la ciutat de Lleida, amb gelades aquesta matinada. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes, menys al Pirineu, on no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes d'11 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Balaguer i a Tàrrega, de 10 també a Lleida capital i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem alguns bancs de boira matinals a les comarques del sud, quedant després cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures diurnes, demà baixaran lleugerament a les comarques del sud i pujaran lleugerament al nord, amb unes màximes que rondaran els 12 graus a la Seu d'Urgell, els 9 a Balaguer i a Tàrrega, els 7 a Lleida capital i finalment els 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Recorda que aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, dia 15 i 16 de gener, per tasques de manteniment, la línia ferroviària Balaguer-La Pobla de Segur es cobrirà amb servei d'autobusos, que mantindrà el mateix horari, tot exactament igual, però amb autobús de Lleida a Balaguer, segueix totalment igual. Amb successos, detingut a Lleida, líder d'una important banda internacional que traficava amb fàrmacs. En l'operació, que també s'ha dut a terme a Madrid i Alacant, ha estat confiscada la partida de psicotrops més gran a Espanya. I en plana política, i a la ciutat de Lleida, l'Ajuntament de Lleida, concretament el Comú, traslladarà als seus òrgans de decisió la proposta del PSC per tirar endavant una moció de censura. El grup planteja les contradiccions d'aquesta opció, ja que suposa models de ciutat i de gestió pública molt allunyats. Per la seva part, el Partit Popular de Lleida emplaça la resta de l'oposició a acordar un nou alcalde i govern per tirar endavant la moció de censura. Els populars consideren insostenible la situació política a la ciutat per manca de projecte, lideratge i desgovern. I als Estats Units han arrestat una dona per portar el seu fill, que havia donat positiu amb una prova de coronavirus, o sigui, positiu de Covid-19, i el duia al maleter per no contagiar-se. L'han detingut i ara s'enfronta a càrrecs de negligència i maltractament infantil per posar en risc el seu fill de 13 anys. I el que dèiem de marejar o no als ciutadans, a les persones, els CAP han demanat que els pacients amb Covid asimptomàtic o lleu no acudeixin als centres mèdics com a mesura per descongestionar el sistema davant de l'onada d'Omicron. Això ho ha dit Jaume Benavent, que és referent d'atenció primària i salut comunitària de l'àrea assistencial del Servei Català de la Salut, que ell diu que veu absurd que els sanitaris siguin els encarregats de tramitar baixes laborals de curta durada en plena onada de casos de la variant Omicron. Fins aquí estem tots d'acord. Ells es queixen i ens demanen que no hi anem. Però resulta que ells ho han plantejat a la Seguretat Social i la Seguretat Social els ha dit que no, que seguim com fins ara. Per tant, què fem? Si et fas una prova d'antígens i dones positiu, què has de fer? Doncs seguir el que havies fet fins ara. I si està col·lapsat el tema dels CAP, doncs que hi posin més personal. Que és que aviat arribarem als 2 anys de la pandèmia i sembla que encara no ens n'haguem adonat que falta personal a la sanitat pública. El que dèiem, mareja o no el ciutadà? Doncs tant com vulguis. Ens maregen tant com vulguis. Per cert, amb dades de vacunació, sabem que el 75% dels lleidatans té 2 dosis, que el 32% en té 3 i que el 28% de nens en tenen 1. Això ens porta a la xifra de que hi ha més de 95.000 lleidatans que no tenen cap vacuna, dels quals més de 20.000 tenen 40 anys o més. Més de 20.000 persones de més de 40 anys a la província de Lleida no s'ha vacunat encara. No s'ha vacunat encara. I amb aquestes xifres, doncs, t'he d'explicar una altra. I és que la província de Lleida ha registrat 1.928 nous contagis de Covid-19, segons l'actualització de dades de salut d'avui dimecres. Es tracta de la segona comunicació diària més elevada, com t'explicava, només per darrere dels 2.041 casos d'ahir. En total, la demarcació acumula des de l'inici de la pandèmia 90.380 contagis de Covid diagnosticats en prova PCR. Després que ahir s'anunciessin 12 noves morts a Lleida, registrades en una setmana, avui Salut ha declarat una nova defunció, fins a un total de 934 des de l'inici. I tenim 120 persones hospitalitzades, 4 més que ahir, i 22 crítics a la UCI, que són els mateixos que ahir. Aquestes són les dades i aquesta és l'actualitat. Abans de parlar de noves tecnologies, encara una darrera hora, i és que ja sabeu que, com ens va explicar ahir el regidor Ignasi Amor de l'Ajuntament de Lleida, avui estan decidint si expulsen el Lleida Esportiu del camp d'esports de manera immediata o s'esperen a final de temporada. Si al final decideixen de manera immediata, el Lleida Esportiu disposarà de 30 dies per fer efectiva aquesta sortida del camp d'esports. Això s'està decidint hores d'ara i es portarà al ple del proper 28 de gener. Doncs, Abma, parlem de noves tecnologies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que és el moment en el que parlarem de noves tecnologies. Nosaltres estrenant any, no curs, perquè el curs radiofònic ja sabeu que va de setembre a juliol, però any sí, 2022, amb aquesta primera cita de l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i que ens pots escoltar a través del podcast, que et facilita la vida, que ens pots escoltar tantes vegades com vulguis, el programa que vulguis i a l'hora que tu et vagi bé. L'Infocope Lleida, com sempre, amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia i molt bon any nou.
I bon any nou, sí senyor. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, y feliz año digital.
Ahora sí que podemos decir aquello de feliz año nuevo, ¿eh?
Sí. Doncs sí, comencem any nou, doncs feliç any nou i comencem una altra vegada aquest any telemàticament o... Sí. Vull dir, des de fora l'estudi. Per desgràcia, continuem així.
Sí. En fi, Jaume, de què parlem avui, va?
Doncs, bueno, com cada any, no? Com cada any només començar, tenim la primera fira, el CES de Las Vegas, la fira de l'electrònica de consum. Doncs aquí ja tenim les primeres tendències que tindrem aquest 2022. I sembla que les pantalles de televisió són els dispositius que més destaquen. Després tenim d'altres evolucions en el mercat, no? Com Shazam, que ara podrem també gaudir-lo en el nostre navegador. Explicarem què és Shazam, per la gent que no ho sabeu. I la versió de Android 13 que està preparant Google, doncs permetrà transferir contingut multimèdia en un sol toc. I una de les aplicacions més usades en pandèmia, com és el Teams, tindrà una nova opció per evitar, doncs, distraccions a les reunions, no? Com la que estem fent ara, no? I que habitualment, doncs, si estem aquí concentrats, doncs, en aquest cas, fent el programa, doncs hi ha aquests petits avisos que molesten, no?, moltes vegades, i et desconcentren. Explicarem també com ho podem evitar, tot això d'aquí. I ja ho veieu, no?, que de temes en tenim, i tots preparats per la tertúlia més fric de la ràdio. Però per començar, un moment pel record, on el David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues vamos a empezar el año en un triplete, ya que coincida el programa con un 12 de enero. El 12 de enero es importantísimo para el mundo de la tecnología, ya que, fijaros, un 12 de enero de 1908, el primer mensaje inalámbrico de larga distancia se envió desde la Torre Eiffel. Pero no quedándonos ahí, sino que 60 años más tarde, en 1968, la empresa americana AT&T dio una conferencia en Washington y dijo: señores, vamos a dejar reservado el número 911 para emergencias a nivel de todo Estados Unidos, que hoy día sigue siendo el 911. Y de ahí nos vamos a donde ya algunos empezaban a pisar por aquí, en el 12 de enero de 1969, donde se creó ARPANET, el Advanced Research Project Agency Network, es decir, la predecesora de Internet, la primera vez que se cogieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordenadores, se conectaron con un cable y se conectaron a otros 8 ordenadores y empezaron a compartir información. Con lo cual, fijaros, un 12 de enero se envió el primer mensaje inalámbrico, se cogió una numeración para un número de emergencias y se creava el antecesor a Internet, ARPANET.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1908 i hem passat al 1969, tot un referent històric com l'efemèride d'avui. I ara, com no, per començar, i sempre per començar, toca fer una mica de culturilla. Ara anem a...
conceptes bàsics.
Doncs avui parlarem de les sigles RAM, barra o ROM. Què volem dir? Quantes vegades heu sentit? Aquest ordinador té 8 gigas de memòria RAM. Ostres, ROM.
No, RAM, sí, ROM, jo crec que ja tenim una edat, eh? És que sí. L'hem escoltat.
RAM. No, però fijaros, vamos a dejarnos de tecnicismos. Venga.
Vale, venga, ¿qué vol dir?
Todos tienen algo, un artículo detrás, y es memoria.
Sí.
Ya algo nos dice, ¿vale? Memoria RAM o memoria ROM. Mirad, esto es muy fácil. La diferencia entre la RAM y la ROM es que la RAM es la que se dedica, es por así decir, flexible y se dedica a buscar, a escribir y a mover todos estos documentos. Es decir, la memoria RAM es la que nos da velocidad en el ordenador o en el móvil o en el tablet o en la televisión.
Y les ROM, va David, que avui t'ajudo yo, les ROM ve de l'anglès Read Only Memory, és a dir, memòria només de lectura. I això vol dir que és una memòria que ja ve gravada, que ja ve gravada i que és permanent, que és igual si obrim i tanquem l'ordinador, que és igual, que no es pot alterar, que el que ve gravat de fàbrica és el que tenim. Aquesta és la memòria ROM.
Doncs bé, aquestes són les explicacions que sempre donem cada dimecres, doncs aquests conceptes bàsics. I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis tequis en antena.
La tertúlia fric.
Ara sí, comencem de nou a la tertúlia fric, com cada any comencem amb una de les principals fires. Ja portem 2 anys en pandèmia i no tenen l'esplendor anterior al Covid aquestes fires, però intenten continuar endavant. I en aquest cas, els televisors continuen sent la tendència del mercat de consum. Com són aquestes pantalles que cada dia són millors?
Bueno, más que mejores, yo creo que en la televisión lo que está claro es que con el paso de los años sigue siendo el electrodoméstico más utilizado por todas las familias. Es decir, es el que más horas consumimos como electrodoméstico, más que la lavadora, más que la cocina, más que ningún otro. Y además sigue siendo el sitio donde se reúne la familia o la gente que vive en una misma casa. Y eso es importantísimo, ya que con las pantallas individuales, pues esto parece que va desapareciendo, pero todavía nos juntamos en eso. La tecnología de panel y las tendencias que llegan para el 2022, bueno, pues al final todo está alrededor del OLED, ¿de acuerdo? Empezamos con el LED, luego con los LED orgánicos, y ahora, bueno, pues con estos paneles QD OLED, ¿vale? Los cuales, bueno, pues nos...
Sí, cada vegada posen més sigles aquí davant de la paraula OLED.
Sí,
claro, pero es que por eso digo que estamos dando vueltas al OLED. QLED, QOLED, micro OLED, mini OLED, y ahora el panel QD OLED. Fijaros, el OLED es, como bien sabemos, el sistema que mayor definición nos da, ya que es capaz de reproducir el negro y el gris, que parecerá una tontería, pero no lo es. No son diodos o no son pequeños puntos apagados, sino que reproducen el negro. Con lo cual, al final, lo que nos está dando o lo que nos da este DOT Organic es que estos OLED tienen menos vida, mayor desgaste y menos vida que las partes no orgánicas. El Quantum DOT Organic Light Aiming Diode, es decir, el QD OLED, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, pues asegurarnos el que estos diodos orgánicos tengan unos mejores recursos de utilización para que nos duren más años. Aparte de darnos más calidad, bueno, pues que nos puedan durar unos cuantos años más en este tipo de tecnología OLED. Asimismo, los OLED y el número uno en OLED que siempre nos está dando esto, pues ya sabéis quién es LG. Es más, seguro que hablaremos del CES y de Las Vegas. En 2011, cuando estuvimos allí con este programa, ya vimos las primeras pantallas OLED que presentaba LG, ¿no? El gran pionero de todo esto.
Doncs vinga, perquè també a part de les pantalles hi ha més coses que s'han presentat en aquest CES. Hi ha més gadgets, encara que la televisió, com tu has dit, és l'electrodomèstic de consum més extès que més està triomfant, perquè és que clar, aquestes pantalles que cada dia són més grans, cada dia tenen més definició, cada dia es veuen millor i cada dia tenen un preu molt més assequible, doncs és normal que tinguin tant èxit, no? Però a part d'això d'aquí, també hi ha d'altres coses, no? Que s'han parlat en aquest CES.
Sí, claro, bueno, tenemos un millón de cosas, ¿no?
Hasta coches ha habido este año, ¿eh? Bueno,
per aquí anava una mica el tema. A veure, què ens han apuntat? Perquè és que, clar, amb una fira d'electrònica de consum, que hi hagi cotxes.
Però que els cotxes elèctrics nous són telèfons amb rodes.
Vale, ayer repasaba precisamente, pues hablar de coches eléctricos y demás. Tengo fotos en el año 2011, cuando todavía no hablábamos de coches eléctricos, donde tenemos los primeros cargadores de coches eléctricos. Es más, unas pequeñas mantas, alfombras, que se ponían por encima del vehículo o debajo del vehículo para poder transmitir incluso la energía y cargarlos por contacto. Es decir, hace ya, ahora va a ser 11 años, que ya veíamos coches eléctricos, prototipos de madera de coches eléctricos y un montón de prototipos de cargadores. Hoy día, ya me estaréis diciendo, lo que haga falta y más en cuanto a coches eléctricos. Pero es que el coche eléctrico, ¿sabéis en qué porcentaje, según una noticia, es el coche digital? Claro. ¿Cuánto es mecánico y cuánto es digital?
Hombre, mecánico es poco, muy poco, ¿eh? Pero muy poco. Los pulsadores de la puerta. Es que no quede redes.
Es que casi venía això.
No, t'ho dic perquè els pedals, per exemple, no van connectats directes, ja és elèctric. El volant fins i tot no va directe a les rodes motrius tampoc. Pues imagina't. No sé.
La media es de un 8%.
Joder, imagínate, te iba a decir 70-30.
Contando la carrocería, en la cual tampoco al 100% lo es, porque son con mucha más aleación de fibra, ¿de acuerdo? Y además con unos soportes para baterías y no para motores.
Parlant de carrosseria, ¿has vist el vídeo d'aquest cotxe que han presentat, que la carrosseria és de tinta electrònica, que pot canviar de color depèn del que vulguis?
Bueno, sí. Sí.
De moment
és un blanc i negre.
Són fricades, parlem de fricades i comentem les fricades, però vull dir, és curiós, no?
Sí.
Bueno, es que con esto vamos a poder hacer lo que queramos. Daros cuenta que el desarrollo sobre el vehículo eléctrico, y siendo un vehículo, para empezar, que hay una cosa que obviamos, y es que para empezar el vehículo eléctrico es un vehículo conectado 100%. Todos los vehículos eléctricos, desde el más barato que podamos comprar hasta el más caro que podamos tener, todos se conectan a nuestro móvil, todos llevan una vía de conexión, todos comparten información de batería, de consumo. Es más, hay muchos coches o una gama de coches pequeños que sacaron una gama de Seat, el App, el Seat Mii, el Volkswagen App, el Seat Mii y el mismo modelo en Skoda, los cuales tu móvil, el coche es muy baratito, era muy baratito, y el coche venía sin pantalla, porque la pantalla directamente era tu móvil. Joder. Venía con un soporte en el cual el móvil se conecta y en el móvil vas viendo todo, la velocidad, las revoluciones, la carga de batería, el mapa, la música. Es decir, son coches 100% conectados, por lo cual el desarrollo de ingeniería que puede haber informáticamente en todos ellos es, vamos, bestial. Yo creo que tiene más interés el coche eléctrico por estas, iba a decir, pijadas tecnológicas, que realmente por lo eco que nos quieran vender.
Sí, com a cotxe, una miqueta tots ja sabem lo que és o l'interès que té. Lo que passa és que ara són els gadgets o tot aquest equipament que hi posen interiorment, no? O en aquest cas, el telèfon connectat o una gran pantalla.
Saps com li diu en Jaume? Un
monitor darrere per connectar pues, amb l'Amazon Prime de turno perquè la gent pugui veure les pel·lícules de les seves plataformes. Una miqueta, tots aquests accessoris o aquesta tecnologia que posen darrere.
Saps com es diu això, Jaume? El infoentretenimiento. Ara ja li diuen així. O sigui, el infoentretenimiento d'un cotxe és ja... anava a dir la pantalla, no? O el conjunt de pantalles, que alguns ja el porten al darrere, i totes les possibilitats que tens amb allò. Tesla, sense anar més lluny, tens el que dèiem, Netflix, quan el cotxe està parat, tens videojocs, navegador a internet, per tant, és que bàsicament...
Además, fijaros en una cosa, imaginaros, no?, que... nosotros trabajamos en el mundo del automóvil y empecemos a desarrollar y de pronto digamos, ostras, el botón este que hemos puesto para activar la calefacción del cristal trasero, ostras, pues ¿sabéis lo que podríamos hacer con ese botón? Que al darle, no solo el cristal trasero, sino que también el cristal delantero, los faros y los retrovisores se nos desempañen todos.
Sí, sí.
Vamos a actualizárselo a los clientes. Es decir, traer todos los coches, cambiemos el botón, cambiemos las conexiones y demás. Mirad, el día 30 de diciembre, un familiar muy, muy cercano, que tiene un Tesla en su poder, me decía, ¡ahí va, coche nuevo! ¿Perdona? ¿Cómo que coche nuevo? Sí, pues igual que el iPhone. El iPhone se me actualizó y se me ha cambiado toda la pantalla. Pues ahora se me ha actualizado el coche y se me ha cambiado absolutamente todo. Ahora, el botón que me aparecía en la pantalla de vez en cuando o que tenía que ir a buscar para abrir la puerta del parking, ahora, según me estoy acercando al parking, me aparece abajo a la izquierda, directamente con un solo toque. Sí. Ahora, además, el tema de la música, aparte de controlarlo con la voz, todas mis listas, nada más decirle música, se me van a poner y además en un aspecto mucho más grande para poder tocar. Es decir, el día 30 de diciembre, todo el mundo que tenía un Tesla volvió a estrenar su Tesla. Sí, porque con una actualización de software como la del móvil, ya que todo lo que tiene es una pantalla gigante, resulta que sus funcionalidades han cambiado, la física ha cambiado. Bueno, hay, por contar, hay hasta un jueguecito chorra, ¿vale? Como Tesla lleva altavoces en cada uno de sus asientos, algunos modelos, pues han sacado hasta una coña ahora que le das y puedes hacer como si sonara como si alguien expulsara una ventosidad, ¿no?, desde ese asiento, ¿no? Fijaros la tontería.
Sí, sí, pero bueno.
Un panel de dibujo para que los niños, mientras tú vas conduciendo, pueden ir dibujando con el dedo en un tablet de 18 pulgadas.
Sí,
¿no?
Sí. No, y además de todo eso, no només la part més estètica o superficial o més d'oci, sinó que amb una actualització d'aquestes et canvien, jo què sé, la eficiència del motor elèctric i t'augmenta l'autonomia en uns quants quilòmetres. Per exemple, o dona la potència doncs, més esglaonada en lloc de tant de cop. És a dir, al final, parlo de Tesla ara perquè és el cas, que a dins només hi hagi un volant, uns botons genèrics al volant, perquè aquesta és la gràcia, els botons són genèrics, no van marcats amb una etiqueta per fer una cosa concreta. Botons genèrics al volant i només una pantalla et dona la flexibilitat d'anar actualitzant el vehicle. Evidentment, aviam, les rodes, el motor elèctric, els seients i tot això és inamovible, però tota la resta és flexible i és actualitzable. Tu, quan et compres un cotxe normal, tal qual te'l compres, s'ha acabat, vull dir, així està, o si no has d'anar al taller a canviar qualsevol història. Aquí no, és totalment diferent. Vull dir que jo crec que ens esperem un 2022 interessant amb aquestes històries dels cotxes. Estem Venga, sense va, temps, Jaume, o sigui, que anem directe.
Vinga, va, som-hi, que aquests 3 minutets, a veure què se podem comentar aquestes 3 notícies, perquè canviant totalment de tema, una de les aplicacions que fa uns anys va ser molt popular, us en recordeu, del Shasham? Vull dir que diem... Que teníem aquesta aplicació, diu, hola, la posaves i escoltaves la música i et deia la cançó i el tema que era. Vull dir que va ser una revolució fa qüestió més de 10 anys.
Jo la feina encara,
Sí, sí. Després se va incorporar dintre a Siri, doncs ara es veu que la podrem disfrutar en el nostre navegador Chrome.
Bueno, pues mira, més
bueno,
portes.
Fijaros que esta aplicación la compró y la integró Apple. Es decir, ahora automáticamente, según además la aplicación que tienes, cuando haces este Shazam, directamente te dice, oye, esta es la canción, este es el título, ¿quieres añadirla a tu biblioteca? ¿Quieres descargártela? ¿Vale? Directamente se conecta con Music o con Spotify y puedes hacer directamente esto. El tema es que es una aplicación que inteligentemente Apple ha dejado de forma totalmente individual y lo que le permite es esto, es decir, agregarse, como no, todo su código entero a navegadores. Pero, para al final darnos servicio a los demás. Es decir, que aquí directamente podemos decir qué está sonando desde cualquier plataforma y nos lo pueda identificar.
Però per què aquest canvi, després de 15 anys de tindre el nostre smartphone, ara passa a l'ordinador?
Bueno, ja sabeu, efecto YouTube.
Efecto YouTube o efecto pandèmia, que tothom estem teletreballant i amb el nostre portàtil aquí i hem deixat una miqueta més l'smartphone de cantó perquè estem més connectats al nostre PC.
Bueno, és el que digo, efecto YouTube. Es decir, al final ahora en YouTube, según... Igual que hablaban que TikTok ha sido la red que más tráfico ha tenido de todo el 2021, en YouTube se ha visto que el tema de las listas de música en este 2021 han sido la leche lo que ha subido la reproducción de todo esto en YouTube. Mucho más que ya sabéis que es la universidad de muchos países, sobre todo en Latinoamérica, YouTube es hasta es el colegio, la universidad y el centro de formación e información, ¿no? Bueno, pues el tema de las listas de música, precisamente como dices, hemos estado en casa, estamos de pandemia, seguimos muchos teletrabajando. Bueno, pues tener la música puesta hoy día ya casi ni la radio, sino listas de horas y horas de música de lo que nos guste en YouTube. Bueno, pues a reproducir. Y sí, precisamente sí. Por esto, según se está reproduciendo, ahora con esta extensión que vamos a poder instalar en Chrome, directamente dándole a la teclita, nos dirá, bueno, pues título de la canción, el disco, el intérprete, absolutamente todo.
I ja veieu que les tecnologies cada dia ens fan la vida més fàcil i ara la nova versió que està preparant Android, l'Android 13, doncs amb un sol toc podrem compartir aquest contingut multimèdia. Bueno, és un tema més de les facilitats, lo que dies, no, amb el Tesla, la nova versió, tindrem noves possibilitats.
Sí, sí.
A mi me hace gracia porque con esta noticia los apeleros, ¿no?, iPhoneeros, es como, bueno, pero si esto nosotros tenemos en todos los equipos el AirDrop de toda la vida, ¿no? Es decir, sí, ya sí, nos sí, podemos sí. pasar vídeos, ojo, entre móviles, entre tabletas, entre el móvil al ordenador, del ordenador al móvil, y nos podemos enviar fotos, vídeos y todo el contenido que queramos sin tener que utilizar ninguna plataforma, solo de iPhone a iPhone. Esto es una muy buena solución y es la verdad que es la bomba, pero la gente de Apple, perdonadme, lo tenía muy fácil. El equipo lo fabrican ellos saben el hardware, es decir, la antenita, el wifi, el bluetooth, todo lo que utilizan y cómo usarlo y cómo darle permisos. Claro. Aquí Google las ha pasado canutas, ya que Google es simplemente el software de mucha gente que fabrica estos equipos. Con lo cual, conseguir una actualización de software en la cual, sea quien sea el fabricante, el software sea capaz de coger el Bluetooth y el Wi-Fi, que es lo que utiliza para conectarse con otros equipos, este estándar les ha tenido que costar sudor, no solo por desarrollarlo, sino también por poner las reglas a todos los...
Aquí, per negociar el estándar amb todos los fabricantes.
Cosa que no es fácil y decir, señores, el software va a acceder sí o sí a manejar este hardware suyo para poder conectarse de un equipo de Samsung a un Honor, a un Xiaomi o a un Pericol de los Palotes, los cuales de... todos dentro llevan una cosa llamada...
De totes maneres, no tindrà efecte retroactiu, de l'Android 13 en van, eh? I per tant, els telèfons que compleixen les característiques per instal·lar l'Android 13. Bueno, va, no és que ens hem quedat sense temps, que ens hem passat de temps. La setmana vinent seguim parlant de noves tecnologies. David Casero, gràcies.
Gracias y muy buenas tardes.
Y Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi ha 8 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens acostem a les 2 de la tarda i ho farem amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Amb nosaltres està la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs? Bon any.
Bon dia i bon any.
A veure si pinta una mica millor, eh?
Bueno, de moment a Lleida llueix el sol, per tant, sembla que sí, no?
Sí, de moment no ens podem queixar.
Pot estar una mica millor.
Meteorològicament no ens podem queixar, d'altres coses potser sí, eh?
Ja, moltes. El tema Covid fatal, eh?
La veritat és que... aviam, és una cosa que ja es deia abans del pont de desembre, però que al final jo crec que se'ns n'ha anat de les mans descaradament. I a més et diré una cosa, constato amb gent que, com a veure, et diré, no que ha baixat els braços, però com a que, bueno, mira, saps què, és igual, si em contagio, em contagio, i els metges et diuen que si pots no l'agafis, o sigui que no s'ha de baixar els braços per a res encara, eh?
No, perquè, a més, les conseqüències d'agafar la malaltia tampoc les coneixem bé.
Correcte.
Hi ha gent que li queden, no?, seqüeles durant molt temps i que, evidentment, no crec que sigui l'òptim, no? Ara que aquesta variant és menys agressiva, que hi ha molta més població vacunada, no sé, ja veurem com anirà, no? I tampoc sabem si és l'última, perquè fa com un... uns 15 dies van començar a parlar de que ara és el final de la pandèmia. Bueno, no, jo crec que ningú pot assegurar si és el final o no, si tindrà més mutacions, ja ho veurem. Però sí, és veritat que la gent està molt cansada.
Sí,
molt.
Home, això sí. No, nosaltres mateix. De totes maneres, això que deies ara, tots en tenim moltes ganes, eh? De que ens diguin, ara sí, ara ja està, ja s'ha acabat, però jo des d'aquí reitero i reclamo que la gent... que ho ha de dir, que s'ho pensi dues vegades abans de dir-ho, perquè si t'ho diuen, doncs t'ho creus. I si després no passa, és doble frustrant. Per tant, o sigui, quan ho diguin, que estiguin segurs de dir-ho.
Sí, 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 és com aquestes informacions que han anat dient de que durant molts dies, no?, de que aquesta variant Omicron, que és menys agressiva i que hi ha molta gent que la passa sense més, però jo les notícies que llegia sobre la gent que està hospitalitzada no tenen la variant Omicron, continuen tenint la Delta, sí, i continuen entrant gent a la UCI per la variant Delta i continuem morint gent.
Sí, sí, sí.
No? I en canvi, jo que sé, portem que gairebé 2 anys i se n'ha pres molt poc, però se n'ha pres molt poc per part de l'administració. O sigui, no han reforçat la sanitat no. primària, no han posat els recursos necessaris per cuidar els nostres sanitaris, tenim els sanitaris més cansats que mai i menys cuidats que mai, i clar, i això evidentment repercuteix també en la salut de les persones. I l'altre, el tema de les mesures, que no hi ha manera de que ningú les entengui, perquè ara dic blanc, ara dic negre, ara un tribunal, un jutge diu que aquesta mesura no es pot aplicar, acaben aplicant mesures a tot el passat.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
No, cada vegada que ha vingut una onada han dit no, doncs haurem de confinar, i sempre ho fan tard, quan ja tothom s'ha contagiat, perquè evidentment han considerat que primer és l'economia, no? I després ja veurem.
Sí, sí, sí. Bueno, no, sé. Totalment d'acord, eh? I el tema de... Sí, sí, el tema de que la gent no baixi la guàrdia, de que... Escolta, que duguem una bona mascareta i ben posada. Si anem a un lloc tancat, doncs, escolta, com menys estona hi estiguem, millor. I si podem ventilar, ventilem. I mascareta sempre. I la distància física. Això, juntament amb la vacuna, és el que ajuda. Però sí que és veritat que ahir allà, a la província de Lleida, vam tenir més de 2.000 casos, 2.041 casos positius, en un sol dia. A veure, jo em posava les mans al cap quan en teníem 250 o 300... que eren molts, en un sol dia, ahir 2.000, avui 1.950, ull, perquè vull dir que encara allò de que no, ja s'està acabant, no, sisplau, ull. I després l'altre, això de que ens mereixen, totalment d'acord, i jo ho reitero i ho reclamo des de fa dies, ens mereixen de mala manera. Avui el responsable del CAP, dels CAPs, es queixen i demanaven a la gent que no anessin al CAP si són asimptomàtics o lleus per tramitar les baixes. Ho han proposat a la Seguretat Social i la Seguretat Social els ha dit que no, que seguim fent-ho com sempre. És que, clar, al final et mereixen, perquè si jo sóc asimptomàtic i jo necessito tramitar una baixa, què cara em faig? Pues hauré d'anar al CAP, com he fet sempre, no? O sigui, que hi posin més persones, que ja fa 2 anys que ens n'adonem que falten gent.
Sí, sí, i jo crec que al contrari, han estat retallant.
Sí.
I a la gent, tu no li pots dir... doncs potser pots tramitar la baixa per aquí, potser pots trucar per telèfon, potser no. Has de poder-ho fer, i si et diuen pots fer-ho per telèfon, el telèfon te l'ha de contestar algú.
El telèfon és desesperant, Gemma. Trucar per telèfon, jo ho sé perquè hi ha oients que truquen i també en missatges aquí t'ho expliquen i n'hi ha de gent desesperada. Dius que no contesta mai ningú, estic tot el dia trucant. Sí, sí. Sí, és així?
Sí, sí, sí. O quan et salta aquell contestador automàtic que te dirigeix i et diu deixa'ns el teu telèfon que et trucarem quan tinguem algú operatiu i mai més ningú et truca, no?
En fi, Gemma Casal, escolta, 2022 per endavant, pràcticament el tenim tot per endavant, parla'm de objectius que us heu marcat a la coordinadora d'ONGs de Lleida.
Bé...
poquets, o els assequibles, molt, els assequibles.
Sí, doncs des de assequibles, des de la coordinadora d'ONGs, creiem que ara és fonamental reactivar, però reactivar de debò a les entitats, sobretot les entitats que treballen amb voluntariat, perquè la Covid ha passat factura, perquè malauradament les entitats tenen moltes persones grans, no?, treballant de voluntaris, i això doncs, els ha deixat de vegades a mínims, no? I a més els ha deixat diguem, la situació, no?, de tancament de fronteres, etc., sense amb falta de contacte directe amb les contraparts que treballen en països del sud o de poder fer bé la seva feina. Llavors, doncs el 2022, doncs el repte és tornar a activar i fer créixer les entitats i després fer molta més incidència política en la, respecte a la vulneració dels drets humans, tant els que es donen a casa nostra com els que es donen a nivell internacional.
Ara que parles de política, com veus la política municipal? Ja veus l'enrenou que hi ha fins al proper 27 de gener. Es pot presentar una moció de censura. Jo aquí en directe he parlat amb Fèlix Larrosa, amb Elena Ferre i amb Xavi Palau. I, aviam, a priori sembla que tots coincideixen, però ja s'estan començant a posar vetos d'uns als altres.
Jo crec que la diversitat de partits és sempre bona, perquè la diversitat ideològica existeix i diguem que la pluralitat i la manca de majories absolutes és molt bona per la salut política de qualsevol ciutat, país, territori. Però també és cert que als ajuntaments doncs, els dificulta molt i que els pactes poden arribar a ser, de vegades, pactes contra la natura, no? Llavors, jo crec que la ciutat de Lleida i es mereix estabilitat, jo crec que se la mereix, No, bàsicament perquè la població està molt cansada, perquè estem... O sigui, ara la Covid ja s'ha instal·lat, per quedar-s'hi no sé quant temps, però s'ha instal·lat aquestes noves formes de sobreviure, però ara ens ve a sobre una crisi econòmica molt important i a Lleida hi ha molta gent patint aquesta crisi econòmica ja. I llavors això necessita un govern amb capacitat de prendre decisions i un govern que aposti per polítiques públiques en favor de les persones més vulnerables. Llavors jo n'estic convençuda que tant els partits que hi ha a la paeria, vull contar que Esquerra, i fins ara el Comú, que estaven al govern i aposten de debò, o hi volen apostar de debò, l'altra és que hi ha una manca real d'entendre la política com un bé comú. O sigui, s'entén la política d'una manera tan excessivament partidista que se n'obliden de que en realitat són els gestors d'uns diners públics i que han de tindre uns objectius polítics pel bé comú. I llavors, clar, quan cap dels partits té capacitat d'autocrítica, té capacitat de tenir una mirada àmplia i generosa i de mà estesa pel bé de la ciutadania, doncs jo ho veig molt complicat. No ho sé si acabaran fent la moció de censura, si acabaran amb algun consens per algun nou candidat. No en tinc ni idea, però trobo que tots són molt poc generosos.
De totes maneres, estic d'acord amb tu en un punt, i és que en un ajuntament d'un municipi com Lleida, d'una ciutat mitjana petita, per entendre'ns, hauria de ser molt més fàcil posar-se d'acord a nivell de persones i no de sigles. Perquè és veritat, pues sí, a la millor el teu partit a nivell nacional doncs, és una catàstrofe, però jo a nivell municipal tinc molt clar el que és bo per Lleida, no? Vull dir, no ens hauria d'estranyar, per exemple, veure un govern amb PSC, PP i Comú, per exemple, dic aquestes sigles, com puc dir Esquerra, PP i una altra. El que passa és que com a que els colors ens de seguida diem ui, no, aquest color amb aquest no poden anar. Però jo crec que un ajuntament és el clar exemple on sí que es podria fer, i de fet hi ha molts ajuntaments on hi ha forces polítiques que governen que són independents de qualsevol formació política, encara que després tinguin afinitat cap a un costat o cap a un altre, no? Vull dir que l'ajuntament és on es poden fer aquestes històries.
Sí. Si en algun lloc es poden fer, ha de ser a nivell municipal, a nivell local, no? I que és veritat que la proximitat de les persones ho ha de fer més fàcil i que, a més, a nivell municipal la gent vota molt a la persona i no tant a les sigles, no? El que passa que sí que és veritat que s'han de poder entendre en una cosa essencial i bàsica, que són els pressupostos.
Sí.
Perquè els pressupostos no són només números, sinó que és una eina política importantíssima per a la transformació de la ciutat. Tu has de decidir allà on vols posar els diners. I allà on vols posar els diners, llavors sí que pesen moltes coses. Pesen ideològicament, vull dir, políticament, com a ideologia de partit, i també pesen molts interessos creats, personals, propers, a nivell municipal, aquí i a tot arreu. I aquesta és, jo crec que aquest és l'escull més important. I l'altre és que això arribi a mesos de que s'obri la nova campanya electoral per les municipals.
Sí, és que estem, és que estem a un any i quatre mesos ja,
Ningú voldrà cedir res perquè de tots entren ja en precampanya. I això és terrible, perquè vull dir, a la inestabilitat suma ja ara més inestabilitat,
sí.
I no hi ha ningú que serà generós ara per sustentar un govern fort. No, al contrari, no? Tots començaran la campanya.
A les campanyes i precampanyes es promet molt, però es fa poc. Per tant, si les allarguem en el temps, és nefast.
Nefast. Sí, sí, vull dir, per experiència, per exemple, el grup de dones de Lleida ens van prometre moltes coses sobre polítiques feministes i n'hem tret zero.
Imagina't, no?
Zero. Amb aquest govern i amb l'anterior, i és molt fàcil, venir i quan ets un col·lectiu, clar, quan ets un col·lectiu susceptible de,
no, ja Gemma, però que és el grup de dones, que no és una cosa minoritària, que és el grup de dones, el 50% de la població,
Exacte, és el que t'anava a dir, no és un tema d'entitat, és un tema de col·lectiu, no? O sigui, del 50% de la població. Doncs llavors sí, pots prometre el que vulguis, però a l'hora de la veritat, doncs aquestes coses no es donen i malauradament hi ha molt poques organitzacions que facin seguiment de les polítiques públiques. I el que hauria, jo penso que hi ha una cosa que hauria d'estar en tota transparència de tot govern i en tota la ciutadania hauria de prendre a fer aquest seguiment, a fer un control de les polítiques. Jo diria, a veure, aquests senyors es van presentar dient que farien A, B, C, D. Vull que l'Ajuntament m'expliqui clarament d'aquest ABCD què és el que ha fet, què és el que ha assumit i què és el que no. I això no passa.
Déu-n'hi-do.
No passa mínimament, però passa de manera molt opaca o que no arribi a la ciutadania. No? En els plens anuals, no? Aquells de que
sí,
fa el
sí,
seguiment
sí, sí, sí.
Del que s'ha fet, però això no arriba a la ciutadania. Yeah. Llavors és molt fàcil fer un cartell, fer mítings, fer de tot, explicant allò que la gent vol sentir, quan el que haurien d'explicar és el que són capaços de fer.
Jo també estic d'acord amb aquest punt. És a dir, com que ningú t'obliga a prometre res, has de tenir certa responsabilitat del que dius. Si no, vull dir, si no, cada vegada les diem més grosses. Vull dir, que la gent, no sé, es quantifiqui. És dir, jo què puc fer? Què puc oferir? Doncs això és el que prometo i això és el que dic. I d'allí, d'alguna manera o altra, amb 4 anys de legislatura, jo crec que s'hauria d'arribar mínimament amb un 75% de compliment de les promeses electorals, per quantificar-ho d'alguna manera. Però fixa't que això, tots els partits quan estan a l'oposició ho critiquen del qui mane, però quan manen, llavors tampoc es canvia. Igual que la llei electoral, igual que d'altres històries. Vull dir que des de darrere, quan estàs fora, escolta, això jo ho faria així, però quan estàs dins, no, avui, és que no es pot fer perquè, clar, hi ha molts impediments. O sigui que, bueno, no sé, s'avança poquíssim. Escolta, per cert, Gemma, que ens queden 3 minuts per arribar a les 2, darrera hora, perquè això avui s'estava sobre la taula, hi havia la reunió, darrera hora l'alcalde de Lleida acaba de confirmar que es procedirà a l'expulsió immediata de Lleida Esportiu del camp d'esports. Immediata vol dir que els hi donen 30 dies, que és el que marca la llei, que de totes maneres això s'ha d'aprovar al ple municipal del 28 de gener, si és que n'hi ha, perquè clar, si hi ha una moció de censura no hi haurà ple, però vaja, que quan s'aprovi el ple, 30 dies, expulsió immediata, degut ja a les darreres històries, com ho valores?
Bueno, a més m'escapa molt,
ja.
El tema aquest que ha passat. Jo crec que ja era hora de que, o ja és hora, perquè no sé si això ha passat, de que hi hagi un major control del diner públic i dels acords que es fan amb totes les empreses, i de les sessions que es fan dels espais, perquè és un diner públic, és de tothom, i per tant no hi ha d'haver gent que pugui tenir quotes de control sense complir els acords i sense I sobretot quan passen coses, no, com tenir, doncs, des de jugadors a qui no els pago el sou, a altres coses, o empreses que no tracten bé els seus treballadors, però en canvi estan cobrant de l'erari públic.
Mm-hmm. Sí.
Bueno, doncs hi ha d'haver un major control. Ara no ho sé què passarà, ja ho veurem.
Sí,
no?
Ja ho veurem.
Només
falta que acabem els tribunals.
Per fos del futbol.
Sí, només falta que acabin els tribunals i que s'allargui tot plegat. En fi, bueno, sí, perquè últimament tot va als jutjats. Sí. Vivim judicialitzats.
La política d'aquest país.
És així, és una pena. En fi, Gemma Casal, escolta, que ha estat un plaer que haguis estat avui amb nosaltres. Com tots els dimecres, ara ja agafem la directa ja fins al juliol, eh? Bueno, us deixaré...
Per
Setmana Santa us deixaré descansar, eh? Però ja directes fins a juliol, eh? Gemma, una abraçada, cuida't.
Igualment. Adéu.
Doncs ja ho veieu, això és darrera hora. L'alcalde de Lleida acaba de confirmar oficialment que el Lleida Esportiu haurà d'abandonar el camp d'esports per incompliment del conveni. S'haurà d'aprovar el ple municipal, si és que hi és, com deia, del 28 de gener, i un cop passi això, doncs crec que hi ha per llei 30 dies perquè el Lleida Esportiu abandoni el camp d'esports i l'annex. Camp d'esports i annex. En els comunicats anteriors sempre es deia que la base podia seguir jugant al camp de Gardeny. En fi, a veure, és un pas més, a veure com acaba aquesta temporada pel Lleida Esportiu. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Com sempre, un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio i tornarem demà a les 12:20 puntuals, com sempre. Parlarem del món veterinari amb la Imma Sabater des de Anadon Veterinaris i parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Que acabis de passar bon dimecres, com et deia, això sí, recorda la vacuna, la mascareta ben posada, bona mascareta i distància física, que és el que ajuda. Salut!